La tàctica, amb Beniol Puigverd.
Bona tarda, benvinguts a un nou programa de La Tàctica. Els parla Aniol Puigverd en un cap de setmana ple de competicions, però també amb el Carnaval d'Olot, el de la nostra ciutat. Comencem amb l'Olot, que segueix líder de tercera federació i que aquest cap de setmana rep el Sant Cristòbal amb l'objectiu d'anar-se distanciant del segon classificat, que és l'Hospitalet. Com sempre, tindrem al programa els protagonistes de l'últim partit, el míster, a Pedro Dolera, amb la prèvia del maig, i analitzarem el Sant Cristòbal amb en David Planella. En futbol amateur tornen les competicions després d'una pausa per Carnaval. Parlarem del Bos de Tosca, del Sant Jaume i els nostres garrotxins de tercera i quarta catalana. Com sempre, també analitzarem el partit del femení de l'Olot amb alguna protagonista. I en l'àmbit poliesportiu parlarem del tenis taula Olot en el derbi català contra el Borges, que s'està jugant a hores d'ara. També marxarem a Galícia amb l'hoquei Olot, que s'hi juga alguna cosa més que 3 punts. I finalment marxarem amb el nostre bàsquet garrotxí, el waterpolo, el vòlei i moltes altres coses que repassarem en el programa que ara tot just comença amb en Joan Soler. Al control, comencem la tàctica d'avui.
La tàctica. Tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I comencem amb la Unió Esportiva Olot, que segueix sumant victòries i, de fet, ja és la cinquena consecutiva. Els olotins segueixen intractables a tercera federació, on només han perdut un partit en tota la temporada a casa contra el Prat. Els olotins són l'equip més golejador del grup i el que menys gols encaixa. Un dels protagonistes de l'últim partit és Alberto Riols, Urri, que parla de l'estat actual de l'equip i diu que ara no es poden relaxar.
Tant, important és com més punts millor. Ja, no som pas tontos, vull dir... Aquí ningú relaxarà per molt que portem 5, 6 o més punts. Vull dir que clar que sí, si punxen millor que millor.
El pròxim partit serà contra el Sant Cristòbal, un equip que durant algunes temporades ha estat als play-off per ascendir a segona federació, però que enguany es troba a només un punt de la zona de descens. Pel que fa a estadístiques, el Sant Cristòbal és l'equip que més gols ha encaixat del grup i és un dels menys golejadors, tot al contrari de la Unió Esportiva Olot. Però les estadístiques no ho són tot en el món del futbol i els partits s'han de jugar. Escoltem uns segons més de música i anem amb en David Planella a parlar d'aquest rival que pot ser un partit trampa. Ara sí, anem amb en David Planella. Què tal, David? Bona tarda.
Hola, Aniol, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que torna a jugar aquest cap de setmana, Carnaval a Olot, per tant, cap de setmana especial, partit especial a l'estadi municipal. Després destacarem que si vens disfressat tindràs l'entrada gratuïta a l'estadi municipal. Però, David, parlem de futbol i escarrem un Sant Cristòbal en hores baixes, però del qual no ens en podem fiar, no?
No, jo crec que pot ser un partit trampa. El Sant Cristòbal és un equip que no s'esperava estar on està. Està ara a un punt només de la zona de descens i era un equip fet per estar a la zona de play-off. De fet, en les dues últimes temporades el conjunt parroquial va fer play-off, no? Per tant, de plantilla en té, té sobretot molta experiència, després en parlarem, i jo crec que tard o d'hora despertaràs. Jo no veig el Sant Cristòbal tan avall a la classificació, però és veritat que amb tres derrotes consecutives s'ha posat en una zona molt perillosa i vindrà a l'estadi municipal amb l'objectiu almenys de puntuar i de fer-ho passar malament a la Unió Esportiva Olot, no? Al final, pel Sant Cristòbal, puntuar seria bo. Per tant, és un d'aquells partits que és fàcil que se t'entrevessi, que se t'encalli, no serà fàcil, i això hem de tenir-ho en compte ja d'entrada. L'equip ve amb 5 victòries consecutives, arriba en el millor moment de la temporada, i a davant, com dius, tindrà un partit trampa per afrontar.
És això, 5 victòries consecutives en busca d'aquesta sisena a l'estadi municipal. Recordem que el partit serà a 2:15. Una mica, com arriba la Unió Esportiva Olot?
De la millor manera, ve de fer un gran partit a fora de casa, al camp de la Grama, camp complicat, va fer una molt bona primera meitat, va crear moltes ocasions de gol, la pilota no va voler entrar fins a la segona part i va ser un servei de córner que va rematar Roger Bernils amb una gran rematada. Per tant, va costar, però amb l'estratègia es va desencallar un molt bon partit de l'Olot a fora de casa. I com dic, són 5 victòries consecutives, però l'equip està en un gran moment perquè està guanyant de moltes maneres diferents. És capaç de jugar molt bé a futbol, de tenir la pilota a casa i a fora, de crear ocasions, però també és capaç de guanyar, com l'altre dia, amb un altre registre, com amb una jugada d'estratègia. I ja no és la primera vegada que l'equip desencalla partit a través d'un córner, d'un servei de banda, d'una falta. Per tant, és molt interessant que l'Olot hagi assolit, no?, aquesta varietat tan gran de registres i que sigui un equip en conjunt madur, no?, i molt complet, i que el rival no sàpiga ben bé per on et sortirà aquest Olot, no?, com desactivar aquest Olot, que és capaç també de remuntar-te els últims minuts. Per tant, no et pots refiar mai de que estigui mort fins al final. Bé, jo crec que són moltes coses bones que s'amunteguen, malgrat que l'equip, com ja hem anat comentant les últimes setmanes, ha anat arrossegant baixes i en continuarà tenint també aquest diumenge. Malgrat això, surti qui surti, està rendint, i per tant l'equip es troba en un moment molt bo, i la classificació ho reflecteix, perquè són 6 punts de marge amb l'Hospitalet. Mai aquesta temporada havia tingut tant d'avantatge amb el segon classificat.
I què hem de destacar d'aquest Sant Cristòbal, que recordem que ha fet 2 play-offs consecutius? Ho destacava Pedro Dolera també en la prèvia.
Sí, és un equip molt, molt experimentat. De fet, té l'avi de la Lliga, Òscar Sierra, 42 anys, el defensa, un mite del futbol català, i en aquest mercat d'hivern ha fitxat Fede Piovacari, aquell italià davanter que havíem vist a primera amb l'Eibar,
sí,
també havia jugat a segona amb el Córdoba o amb el Rayo Vallecano. Doncs amb 39 anys ha aterrat el Sant Cristòbal, és el fitxatge segurament més sorprenent d'aquest mercat d'hivern a la Lliga, no? I ara porta 2 partits de titular, per tant és de preveure que, si està bé, aquest diumenge sigui titular a l'estadi municipal d'Olot i per tant tinguem a davant un vell roquer, no?, del futbol estatal. Per tant, són jugadors experimentats, barrejats amb altres com Jordi Arranera, davanter que ho està fent bé, Mario Cantí, mitja punta per mi dels de més qualitat d'aquest Sant Cristòbal, tot i que fa 2 partits que és a la banqueta, veurem si diumenge juga titular al camp de la Unió Esportiva Olot. És que té jugadors que, bé, en conjunt no haurien d'estar allà on estan, tampoc és la millor plantilla de la Lliga, no enganyarem ningú, però sí que és veritat que no hauria de patir tant per baixar de categoria, no? El que passa que sí que és un equip, i això li ha passat a les últimes temporades, que a casa s'hi sol fer fort, i en canvi a fora pateix més, i en un camp gran i de gespa natural, que és l'antídesis del que tenen ells, haurien de patir fora de casa, sense la pilota, evidentment es defensaran, es tancaran, serà un equip molt rocós, que l'Olot intentarà superar. I és un Sant Cristòbal que ve de 3 derrotes consecutives, una d'elles per 0-6 a casa, contra el Castelldefels, contra un rival directe ara mateix a la lluita per la permanència. I la setmana passada van punxar també a casa contra el Mollerussa, un altre possible rival directe. Per tant, és un equip que està relliscant molt, a veure què fa diumenge a l'estadi municipal d'Olot, però evidentment el travessa en principi, jo també posaria un 1, però és un d'aquells partits en què cal estar molt alerta.
I tots disponibles, David, pel diumenge?
Doncs la baixa de David Vigues per sanció, la baixa de Perone per lesió, s'haurà d'estar encara un parell de setmanes més de baixa al central brasiler, se li va complicar la lesió, i en principi recuperem Arnau Forés, que ja va tenir l'alta la setmana passada, però que encara no va entrar a la convocatòria, a veure si entra aquest diumenge a casa i a veure si fins i tot pot ja debutar, jugar uns minuts a la segona part, després, recordem-ho, d'aquella fractura a la clavícula que va obligar que Forés passés pel quiròfan.
Doncs molt bé, David, recordeu, oients, a 4:45 el partit a l'estadi Olot-Sant Cristòbal, des de mitja hora abans en directe amb en David Planella i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot. David, a veure si podem gaudir del carnaval amb els 3 punts a l'estadi municipal. Aniràs disfressat, tu, o...?
Jo encara tinc sentit del ridícul i no aniré disfressat. Jo tinc l'entrada assegurada en principi, però ho has dit bé al principi, eh? Qui vagi disfressat sencer, és a dir, no val portar allò un gorro o un detall, no. Disfressat sencer, l'Olot ha dit que entra gratis a l'estadi municipal. A veure si tenim una bona entrada i també espectacle a la graderia, i també, per cert, hi haurà la visita del rei i la reina del carnaval diumenge a l'estadi.
Doncs molt bé, David, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Doncs després d'escoltar David Planella, anem ara, com sempre, amb el míster del líder de tercera federació, el míster de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
La prèvia, amb Pedro Dolera.
Sant Cristòbal és un equip que porta 2 playoffs seguits, vull dir que al final aquest any està aquí baix perquè la lliga està molt igualada. però no hem d'oblidar això. Vull dir, ve de dos play-offs amb una plantilla molt similar, inclús diria que millorada. El que passa que al final les ratxes i la vida a vegades et posa a llocs que no saps ni per què, i no van començar bé la Lliga, i el dia que van jugar entre nosaltres, que crec que la jornada 4 o la 5, no recordo, era el primer punt que van treure, i que aquell partit va ser a vida o muerte per ells, perquè portaven 0 de 12 o 0 de... I clar, vull dir, i ara s'hi ha passat el mateix. Estan a la segona volta, han fet 0 punts en aquests 3 partits o 4, i ostres, pues això fa que pensar, no? Perquè ells vindran a tope, vindran molt concentrats, vindran amb la il·lusió de sumar i de sortir d'aquí, i tot el que sumin aquí, pues, per ells és boníssim. És un equip amb molta experiència, un equip que està acostumat a jugar amb aquesta pressió d'estar dalt, però clar, ara li toca estar a baix, que han canviat d'entrenador i han canviat una mica la filosofia d'allò, que era un equip molt, molt agressiu, sense pilota, molt bons estratègies, tal, i ara tenen això, i a més tenen, doncs, que intenten jugar, perquè bueno, estan treballant moltes més tipus de sortida a pilota, bueno, vull dir, estan afinant més coses que els donarà més registres com a equip, i això fa que siguin millors. El que passa és que les coses no surten en un dia, i al final porten 4 o 5 setmanes provant coses, i a lo millor arriben aquí i ara ja consoliden, i resulta que aquí dia els hi surt tot. Bueno, doncs hem d'intentar que no sigui així, però podria ser. Clar, que ara seria l'ideal, no? Ara queden 9 punts per arribar allà, el nostre objectiu seria això, no? Tenir un marge perquè qualsevol errada o perquè allà siguin millors i ens guanyin, pues que no s'enganxin, no? Això seria l'ideal. Tot el que sigui arribar allà amb més de 3 punts estaria bé, però si podem arribar amb 6, pues seria oli d'un llum.
Pel que fa a la jornada 21 de tercera federació, es disputarà íntegrament el diumenge. A les 12 del migdia, Girona B, Vilafranca. Rapitenca, Pobla de Mafumet, Prat, Grama, Mollerussa, Badalona i Hospitalet, Castelldefels. A 2:15, Tona, Muntanyesa. A la tarda, a 4:15, Olot, Sant Cristòbal. A les 5, Reus, Parlada. I tancarà la jornada al Vilassar, l'Escala, a les 6 de la tarda. Pel que fa a la classificació, l'Olot és líder amb 47 punts, 6 menys els té l'Hospitalet, que és segon, el Vilassar, que ha avançat a la tercera posició amb 34 punts, el Tona, que és quart amb 33, i el Reus, que tanca la zona de playoff amb 30 punts. A la part baixa, Girona B amb 20, Castelldefels amb 17 i Rapitenca amb 17 serien equips ja de Lliga Elite. I recordeu, oients de Ràdio Olot, que podeu participar en la porra del partit. En joc una coca i un tortell de Can Carbaceres, o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Podeu participar per Instagram, Twitter o Facebook utilitzant el hashtag porraueo. S'hi pot participar fins que comenci el partit aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, a casa contra el Sant Cristòbal.
Aquest diumenge, Olot-Sant Cristòbal a l'estadi. Vine a veure la Unió Esportiva Olot, el líder de la categoria contra el Sant Cristòbal de Terrassa. Busquem la 6a victòria consecutiva per seguir forts al capdavant de la taula. A més, si vens completament disfressat, tindràs entrada gratuïta al camp. Diumenge, a 4:45 de la tarda, no et perdis l'Olot-Sant Cristòbal i viu el carnaval a l'estadi municipal.
I deixem enrere la tercera federació i anem amb el futbol amateur.
Primera catalana.
I marxem, com dèiem, al futbol amateur amb el Bosc de Tosca, primera catalana, perquè els d'Àlex Ferrés encara no han trobat els 3 punts aquest 2024. Pròxima oportunitat contra un Montcada que ha anat creixent durant la temporada. Tot i això, les sensacions de l'últim partit no són del tot dolentes, ja que l'empat contra el líder i, a més, en el seu camp han servit per agafar confiança. Ho explica un dels jugadors i el protagonista del gol al camp del Manlleu, Nil Canellas.
Bé, doncs, veníem d'una mala dinàmica i penso que el partit contra el Manlleu ha de ser un punt d'inflexió i demostrar-nos a nosaltres mateixos que fent un bon partit i treballant bé les coses podem fer i treure grans resultats. Aquest peron ens ha anat bé per treballar fort per aquest cap de setmana, el partit contra la Montcada, i veig l'equip amb ganes i molta il·lusió per endur-nos els 3 punts i trencar aquesta mala ratxa.
El rival del Montcada és 9è classificat, acumula 4 victòries i 2 empats en els últims 6 partits i es troba a només 4 punts de playoff. Un partit que, segons Àlex Ferrer, serà complicat però important per tornar a mirar cap amunt.
Esperem un Montcada que ve amb una bona dinàmica,
amb victòries en camps molt complicats, com el de l'Argentona, el de l'Bescanó, que a més ho fa de manera holgada, i penso que la gran diferència a nivell de resultats que està aconseguint és que ara defensa molt més junt, costa molt més atacar i continuen en fase ofensiva, doncs, acumulant molta gent. Per tant, haurem d'estar molt atents en aquesta fase ofensiva, estar nosaltres també molt més junt i saber aprofitar les nostres ocasions, aprofitar els espais que et generin per tal de fer bo el punt de Manlleu i poder tornar a guanyar a casa.
Aquesta nova jornada, que coincideix amb el Carnaval d'Olot, començarà dissabte a les 4 entre el Bescanó i el Begur. Un quart d'hora més tard, Bos de Tosca, Montcada a les 5 i, per tancar el dissabte, Roses, Can Givert. Ja diumenge a les 12, Mollet-Manlleu, i a un quart d'una, Cardedeu, Parets i Banyoles Blanes. A 4:45 de la tarda, Caldes de Montbui, Argentona, i tancarà la jornada al Mataró-Tossa a les 5 de la tarda. Pel que fa a la classificació, el líder és el Manlleu amb 37 punts, el segueix el Caldes de Montbui amb 29 i el Tossa amb 28, que farien aquesta promoció d'ascens a Lliga Elite. Els garrotxins són 11ens a 5 punts del descens, que el marca el Mollet amb 18 punts. Begur és 14 amb 16, Mataró i Blanes últims classificats amb només 14 punts.
Segona Catalana.
Marxem ara cap a Segona Catalana amb el Sant Jaume Olot B, que aquest cap de setmana torna a la competició. Ho fa a casa i rep un dels millors equips de la categoria, el segon classificat, el Fornells. El rival, que acumula 4 victòries consecutives, ve de perdre l'últim partit a casa contra el quart per 1-3. L'entrenador del filial olotí, Jordi Freixa, fa la prèvia del partit.
Molt bon equip, sobretot de mig del camp en amunt, vale, però creiem que amb les armes que nosaltres tenim i els jugadors que tenim i tal com estan, que venim d'una victòria fora de casa en un camp molt complicat que no s'adapta a les nostres condicions, doncs tenim la confiança suficient per treure un bon resultat. A més a casa, de moment, bueno, les coses estan sortint bé i això, però serà un partit, evidentment, molt, molt, molt complicat.
El Sant Jaume és 9è classificat amb 27 punts i el partit contra el Fornells es disputarà al Morrot aquest dissabte a 4:45 de la tarda.
Tercera Catalana.
A Tercera Catalana, el primer partit és entre el Campdevànol i el Camprodon a les 3 de la tarda. Precisament avui qui tenim és l'entrenador garrotxí, el dels camprodonins, Manel Puigvert, que ens parla sobre el primer derbi de la primera volta pels vermells.
El Campdevànol, doncs, Sant Joan va jugar d'una manera i jo no espero que jugui de la mateixa manera, però ens podríem trobar, doncs, en la mateixa situació. El que està clar és que en quedem, tant ells com nosaltres, doncs, bons partits amb no tan bons i, per tant, doncs, això t'ho dona una mica la joventut.
Aquest derbi del Ripollès serà a les 3 de la tarda. A les 4, una hora més tard, Sant Joanenc Besalú, com a Cros, Sant Privat d'Envàs i Fontcoberta a Badesenc. Una hora més tard, Sant Gregori, Sarrià de Ter i Sant Pons, Cornellà de Ter. I ja diumenge a les 4 de la tarda tancarà la jornada l'Hostoles, Les Preses i la Mer, Escola de Futbol Garrotxa. A la classificació, 7 punts separen el líder, la Mer, amb el 6è classificat, que és el Sant Joanenc amb 29. Entremig hi ha la Badesenc amb 35, tercer, Escola de Futbol Garrotxa amb 33, Sant Privat, quart, 31 i Les Preses amb 30 i en cinquena posició. A la part baixa baixaria amb Besalú amb 17, Cornellà de Terri amb 16, Sant Pons amb 8 i l'Hostoles, que tanca la taula amb només 5 punts.
Quarta Catalana.
A Quarta Catalana, d'aquí a poc més d'una hora, començarà el partit entre Les Preses B i la Canya. A les 4 de la tarda de dissabte, Joaneta, Sant Miquel de Campmajor i Sant Pere Màrtir, Sant Roc. A les 5, Montagut-Castellfollit, per tancar el dissabte amb un dels millors derbis de la comarca. Precisament en parla un dels jugadors del Montagut, el davanter centre Arnau Vilà.
Com sempre, doncs, un derbi sempre té aquesta rivalitat i aquesta vegada, doncs, encara més, sumen més factors que el fan més interessant i més competitiu, ja que els dos equips arribem estant a la part alta de la classificació, sobretot nosaltres com a primers, tot i que de moment és algo anecdòtic perquè només fa una jornada que hi estem i falta molt, però bueno, el Castellfollit també està en places de play-off, vull dir que està fent una temporada molt bona i es preveu un partit bastant apassionant i molt igualat i bueno, amb bon futbol i amb moltes coses en joc.
A 4:45 de la tarda, diumenge, a Maià, Les Planes, i una hora més tard, Vall d'en Bas, Atlètic Olot. Tancarà la jornada al Camós Santa Pau a les 7 de la tarda. A la classificació, el líder, com dèiem, és el Montagut amb 40 punts, segon el Serinyà amb 38, tercer el Camós amb 31, el Castellfollit quart classificat amb 30 i tanca la zona de playoff el Sant Pere Màrtir. A la part baixa, Joanetes, 13 amb 11 punts, Sant Roc 7 punts i penúltim, i l'Atlètic Olot tanca el grup de quarta catalana amb només 6 punts. I el femení de la Unió Esportiva Olot, que juga aquest dissabte al camp del Vic. El Vic és 13è classificat i acumula 9 derrotes en 17 partits. Les olotines volen enganxar-se a la part alta, després de perdre l'últim partit contra el Sant Gabriel a casa per 0-2. Ho explica una de les capitanes del femení de l'Olot, Anna Morchon.
Quan vam venir elles a l'estadi vam poder guanyar amb un 4-0, però crec que ara la segona volta serà més complicat. Tenim baixes i som bastant justes, però bueno, intentarem donar-ho tot, aviam si... si podem sumar i venir a fer el Carnaval d'Olot amb els 3 punts.
El partit entre el Vic i l'Olot es jugarà aquest dissabte a 3:15 de la tarda.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem el poliesportiu amb el Club Tenis Taula Olot, que disputarà per primera vegada la història del club a la Copa del Rei, a finals de febrer. Abans, però, tenen un compromís que estan jugant a hores d'ara a la pista del Borges. La tripleta del conjunt garrotxí està formada per Ashmudenko, Niagol Stoyanov i Arnau Pons. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xevi Sellers, es mostra il·lusionat per poder disputar la Copa del Rei.
La Copa del Rei és el cap de setmana del 25, 26 i 27 de febrer, i per primera vegada a la història el Club Tenis Taula Olot també ens congratula, doncs, de dir que hi participarem per primera vegada a la història.
Deixem enrere el Club Tenis Taula Olot abans de dir, però, que aquesta Copa del Rei es disputarà a Tarragona, com deia el vicepresident Xevi Sellers, a finals de febrer. Marxem amb l'Hoquei Olot, que aquest cap de setmana visita la pista de l'Escola Lubians a Galícia. De fet, qui serà Galícia per explicar-nos el minut a minut del partit serà en Roger Isern, amb qui parlarem ara mateix i amb qui ens fa la crònica d'aquest partit, més que la crònica, la prèvia d'aquest partit entre l'Escola Lubians i Olot, que són més que 3 punts.
L'Hoquei Olot torna a rodar una setmana després d'aturada la competició i viatja per segon desplaçament consecutiu a Galícia. Ho fa la pista de l'Escola Lubians, rival que marca les posicions de descens i que es troba a 8 punts dels olotins. El conjunt de Miqui Ràfols arriba al duel sabent que si suma la que seria la segona victòria fora de casa, tindria peu i mig assegurat a la categoria de plata la temporada vinent. Ràfols, però, avança que serà un partit davant un rival amb clara necessitat de sumar una victòria.
És un partit complicat perquè, com dius, ells si miren la classificació i sobre el paper ells veuen que és un partit en el que poden puntuar. Hi ha sempre la dificultat del desplaçament a Galícia, amb el canvi de rutines, amb l'aixecar-se molt aviat el dissabte i agafar l'avió. També una pista, pel que m'han comentat altres entrenadors, una pista de parquet, tipus parquet portuguès, un parquet més dur.
L'Escola Lubians ja va generar certes dificultats a l'Hoquei Olot en la primera volta, on llavors els locals van ser capaços de guanyar per 3-0, però tenint al davant un rival rocós. Malauradament, l'única novetat durant aquesta petita aturada de la Lliga és que el capità de l'equip, Aniel Mangas, és seriós dubte de cares al partit de dissabte.
I així com a canvi important, sí que fa dues setmanes que l'Aniol no està poguent entrenar, té dolor en un dels braços i això no li permet fer les sessions completes.
El tècnic de l'Hoquei Olot espera que si Aniol Mangas no pot acabar viatjant a Galícia, alguns dels jugadors joves en dinàmica de primer equip puguin acabar pujant a l'avió.
Estem parlant amb el club, fins ara era una situació que no es donava, però la realitat és que tenim l'Adam i en Jan entrenant sempre en dinàmica de primer equip.
L'Escola Lubians Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda al pavelló Carballo Calero. Es podrà seguir, com sempre, en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
I com dèiem, i també com ha recalcat en Roger Isern i Miqui Ràfols, partit de vida o mort pels gallecs i en cas de victòria pels olotins, molta més calma pel que queda de temporada. I seguim encara als pavellons amb bàsquet garrotxí. A primera categoria masculina, l'Ambàs rep el Parets diumenge a 6:15 de la tarda. Per l'àmbit femení, l'Ambàs visita la pista del Badalona B dissabte a 6:15. A primera territorial masculina, l'Ambàs rep el Bescanó B aquest diumenge a 7:45 del vespre. En el grup 2 hi ha hagut problemàtica en el partit entre el Club Bàsquet Olot i la Pia Olot, que ens en dona més detalls en Guillem Guardiola.
El gran derbi d'aquest cap de setmana entre el Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia no es jugarà. La celebració del Carnaval d'Olot d'aquest dissabte havia provocat que només 3 jugadors de l'Escola Pia poguessin assistir al partit. Davant aquesta situació, l'entitat es va posar en contacte amb el Club Bàsquet Olot per negociar un ajornament. Des del primer moment, la proposta no va ser acceptada i ni tan sols la Federació Catalana de Bàsquet com a intermediària va ser capaç de convèncer el Club Olotí. En un comunicat a les xarxes socials, l'Escola Pia considera l'actitud del Bàsquet Olot lamentable, reprovable i carregada de mala fe. El seu coordinador, Ferran Lucena, assegura que es podria haver fet un esforç per quadrar un canvi de partit.
Creiem que es podria haver fet un esforç per fer un canvi quan encara queden 3 mesos i mig per acabar una temporada, que queden molts dies per ficar un partit. Són macos de veure, de jugar també et dona una motivació diferent, que hagués estat molt bé jugar aquest partit, que s'hagués pogut jugar perfectament amb una cosa tan senzilla com era fer un canvi de partit.
El Club Bàsquet Olot, per la seva banda, ha defensat la seva posició de manera ferma. En el seu comunicat a través de les xarxes socials, el club considera que l'Escola Pia els ha atacat d'una forma inacceptable. El seu president, Miquel Palma, destaca que el club accepta canvis de partits sempre i quan no els perjudiqui.
Ni nosaltres, cada vegada que algú no ens fa un canvi perquè no li interessa a ell i és legítim, no anem a les xarxes a fer comunicats. Necessitaríem un community manager. Jo crec que falta millor relació, millor comunicació. Potser anys enrere, amb altres persones al capdavant, es hagués pogut parlar tranquil·lament.
L'Escola Pia és el cuer d'una primera territorial que lidera precisament el Club Bàsquet Olot. El cert és que la polèmica ha traspassat les fronteres purament esportives. La falta d'efectius de l'Escola Pia per al derbi contra el Club Bàsquet Olot suposa la derrota automàtica per l'equip i una sanció econòmica per part de la federació, que pot anar dels 300 als 1.200 euros. Els jugadors disponibles de l'Escola Pia assistiran al pavelló Pla de Llacs per signar l'acte i fer acte de presència aquest dissabte a la tarda.
I seguim als pavellons i anem al Club Vòlei Olot, que aquest cap de setmana visita la pista de l'Encamps, que és quart classificat. Els olotins són tercers i volen seguir escalant posicions per aconseguir l'ascens. I abans de marxar parlem de la gala de l'esport olotí en valor, que aplegarà més de 450 persones al Teatre Principal d'Olot el pròxim dilluns. Un reconeixement individual a esportistes olotins amb l'objectiu de donar visibilitat a la musculatura de l'esport a la ciutat. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, avança que el premi a la trajectòria se l'entregarà a l'exjugadora de waterpolo Jennifer Pareja i campiona també del món.
I per tant, doncs, pensem que era una persona, una esportista olotina, que era mereixedora d'aquest reconeixement a la trajectòria, perquè com bé sabeu, doncs, a dia d'avui encara no s'ha desvinculat del món de l'esport, sinó que té la direcció de l'Associació d'Esports Olímpics i per tant, doncs, una persona encara molt arrelada a l'esport.
Recordar que aquesta gala de l'esport olotí es podrà seguir també en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió.
En valor. Primera gala de l'esport olotí. La millor oportunitat de veure i reconèixer l'activitat dels esportistes de casa nostra. Aquest dilluns a les 7 de la tarda, al Teatre Principal. Segueix la gala en directe a Ràdio Olot i Olot Televisió. En valor. Organitzen Ajuntament d'Olot i la comarca d'Olot.
I no podíem tancar el programa de cap altra manera sense parlar també d'un cap de setmana especial d'esport garrotxí, òbviament, però també cap de setmana de Carnaval a Olot. I amb aquesta música tanquem el programa d'avui, un programa ple d'esport on segurament hi ha moltes coses més, però que no tenim temps d'explicar perquè el programa dura el que dura. Cada cap de setmana de Carnaval a Olot, cap de setmana d'esport a la Garrotxa, tactiqueros i tactiqueres, passeu molt i molt bé i gaudiu d'un nou cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert. Carnaval, 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 me quiero.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.